Avui parlarem de greixos a la secció de la Gina. Gina, com estàs?
Bona tarda.
La Gina Estapé, ja sabeu que és dietista, que és cuinera integrativa, que és l'autora de l'Instagram i de blog My Healthy Bites i que també ens regala receptes cada setmana als Sants i Estalvis. I fa que un parell de setmanes parlàvem dels greixos, precisament.
Sí, quan em toca el tema dels esmorzars.
Que sempre ens espantem quan parlem de greixos, però són un nutrient tan important o més, o no sé, però com a mínim tan important com la proteïna i com els hidrats i com les vitamines i els minerals, i han de tenir un paper, important a l'alimentació perquè tenen moltes funcions a dins de l'organisme, no?
Exacte.
Però ens espantem amb els greixos.
Exacte, exacte. De fet, les recomanacions més estàndards i oficials diuen que a les nostres calories totals al dia entre un 25 i un 30% han de provenir dels greixos. Per tant, no només és que ho diguem nosaltres, és que realment tenen un paper molt important, perquè a més, per exemple, formen part de les nostres hormones estan formades per greixos, les membranes de les nostres cèl·lules també, i un llarg etcètera, perquè realment els greixos tenen un paper molt funcional dintre del nostre organisme.
Bueno, sí, les sinapsis neuronals.
Exacte.
També intervenen molt els greixos, no? Transporten vitamines liposolubles.
Exacte.
En nutrició, clar, no se'n diuen greixos, se'n diuen lípids, i llavors ja no t'espantes tant quan sents la paraula lípids, no? Perquè, clar, fent servir greixos, perquè quan diem que estem grassos pensem sempre en el greix corporal, no? Que també està fet de greix.
També.
I que també compleix una funció, però quan està en excés pot ser problemàtic. Per tant, diguem-ho clar d'entrada, no ens engreixaran els greixos sempre que siguin de bona qualitat.
Ah, exacte. Més que res, una, perquè el nostre cos els necessita, i dos, perquè un aliment aporti més calories, perquè sí que és veritat que els aliments que contenen greixos solen ser més calòrics, no vol dir que ens haguem d'engreixar. En primer lloc, perquè si ens engreixem o no també depèn de molts altres factors individuals. Si dormim bé o no, si tenim estrès o no, de com el nostre cos metabolitza els aliments, com és la nostra microbiota. Hi ha molts factors individuals que també influiran...
De la resta de la dieta,
exacte.
De l'activitat física.
De molts factors. Per tant, si jo ara em menjo un grapat de nous, no he de pensar que com que allò porta tantes calories m'engreixaré tants grams, perquè això no és aquesta relació. I per altra banda, el que comentàvem també en aquell programa d'esmorzars, que quan nosaltres afegim greixos sans a l'alimentació també fa que ens augmenti la sacietat. I aleshores, incloure, per exemple, un grapat de fruits secs a l'esmorzar o mig albocat a l'amanida o el que sigui, també ens crearà més sacietat, segurament farà que potser a l'hora de berenar o al mig matí no tinguem tanta gana, no acabem picant i el còmput del dia, o sigui, al final del dia, segurament les calories que haurem menjat probablement són igual o menys de les que hauríem pres si no haguéssim afegit aquests greixos.
I la prova que els greixos ben gestionats no ens engreixen està amb la pròpia dieta cetogènica.
Exacte.
Que està feta més o menys un 70% de greixos i la gent s'aprima.
Exacte.
Ni la recomanem ni la deixem de recomanar, però perquè sapigueu que els greixos també poden servir no només per mantenir el pes, sinó per aprimar-se de manera ràpida, fins
exacte,
i tot.
Exacte.
Que no sempre és el millor, o no sol ser el millor, però com a mínim perquè veiem la diferència, no?
Mm-hmm. També hi ha un tema de que si nosaltres, durant molt de temps, és a dir, si una persona comença a fer dieta i restringeix els greixos, en funció de lo que mengi al llarg del dia, si menja menys calories, òbviament s'aprimarà. Mm. Però si tu restringeixes els lípids o els greixos durant molt de temps, el cos també detecta que hi ha una recessió d'aliments, és a dir, que hi ha com una limitació, i moltes vegades el que fa és crear una resistència. Doncs hi haurà un moment que tu deixaràs d'aprimar-te, perquè el cos es pensa que necessites gastar menys energia. És com una mica d'adaptació de molts milers d'anys, no? De que quan hi havia escassetat d'aliments, doncs el metabolisme baixava perquè així tu poguessis subsistir millor. Aleshores, quan limitem durant molt de temps els greixos, el nostre cos passa una mica el mateix. Aleshores, limitar els greixos al final no farà que ens aprimem més.
Mm-hmm. Al final el tema és per aprimar-se, posar-se en mans d'un bon professional i deixar-se d'històries i us explicaran que una dieta alta en carbohidrats, si és de mala qualitat, et pot aprimar, però també pot engreixar-te si ho fas malament. Una dieta baixa en carbohidrats pot aprimar-te o no. Una dieta alta en greixos pot aprimar-te, com la cetogènica, o no. I tot
Totalment. Depèn
de tots aquests factors que estava dient la Gina abans i que la dieta estigui ben gestionada, evidentment. Quan parlem de greixos saludables, de què estem parlant?
Clar, greixos saludables parlem dels fruits secs, com comentàvem, parlem de l'oli d'oliva verge extra, molt important, que moltes vegades quan tendim a limitar, amanim amb una culleradeta petita, no, amaniu-vos bé l'amanida, que a més també l'oli juga un paper molt organolèptic, molt de gust, dels plats, de sacietat, tot el que comentàvem, no? Aleshores...
De la palatabilitat de les coses.
Exacte. exacte, aleshores no us limiteu amb l'oli. A veure, clar, no us dic que creeu una banyera d'oli, però que amaniu bé els plats amb oli.
Sense por,
exacte.
Però que sigui un oli de bona qualitat, verge extra.
Verge extra, exacte, perquè no sigui refinat ni... És important el verge. L'extra és un tema d'organolèptic, però el verge és el que ens indica que és important. I si a més posa primera pensada en fred, ja, crem de la crem. també estem parlant, quan parlem de greixos saludables, del peix blau petit, que porta aquest omega 3 que és tan interessant. Parlem de l'ou, parlem de les olives, parlem de l'alvocat, tots aquests aliments reals que contenen greixos saludables.
Molt bé.
Per contra, els greixos que no ens interessarien serien tots aquells trans hidrogenats que normalment els trobem als productes processats i brioixeria. Parlem també de tot el que són margarines i greixos industrials.
Per quin efecte fan sobre l'organisme aquests greixos?
Bueno, clar, són greixos que estan molt refinats. Aleshores, s'oxiden amb molta més facilitat. Aleshores, normalment, quan, per exemple, el colesterol s'oxida, és perquè conté normalment aquest tipus de greixos i per altres factors s'oxida. Aquest és el colesterol realment dolent. O sigui, un colesterol, generalment... O sigui, el colesterol no és dolent.
Clar,
el problema
és necessari, sí.
És necessari. El problema és quan aquest colesterol està format per greixos fàcilment alterables i s'oxiden. Aleshores és quan es produeix aquest colesterol dolent. També moltes vegades passa que si nosaltres, per exemple, les membranes cel·lulars necessiten greixos saturats de bona qualitat. Si nosaltres afegim greixos trans que tenen una estructura a nivell molecular similar a la dels saturats, però no són saturats, moltes vegades poden també oxidar-se abans o alterar-se abans aquestes membranes cel·lulars. Per tant, en general, al nostre organisme no li convé afegir aquest tipus de greixos.
Recordem que durant molts anys els greixos havien estat els dolents de la pel·lícula i s'havien atribuït als greixos tots els mals relacionats amb les malalties cardiovasculars i tot plegat. Després es va veure que hi havia uns greixos que eren de bona qualitat i uns que no, i es deia, a grosso modo sempre, els saturats són tots dolents, i ara fins i tot ja sabem que hi ha molts greixos saturats que són no només dolents, sinó que són absolutament indispensables per una bona salut, també.
Exacte. Dintre dels àcids grassos saturats n'hi ha de cadena llarga, de cadena mitja, de cadena petita, i aquells de cadena mitja s'ha vist que tenen realment molts beneficis per la salut. És per això que moltes vegades, quan es parla de l'oli de coco, que hi ha gent que diu que és bo i hi ha gent que diu que és dolent, en què quedem? L'oli de coco, un oli de coco verge extra, igual que l'oli d'oliva, és un oli de molt bona qualitat perquè porta àcids grassos saturats però de cadena mitjana, que és aquest àcid làuric que ens aporta molts beneficis per la salut. Quin problema hi ha, que per això moltes vegades surt al diari que l'oli de coco és dolent? Que la indústria alimentària utilitza oli de coco a seques, refinat. Aleshores, un oli de coco refinat, igual que un d'oliva refinat, conté girassol refinat o qualsevol refinat, ens aporta és contraproduent per la salut.
I sempre estem parlant d'aquests olis al màxim de crus possible o al mínim d'escalfats possible, no? Perquè,
exacte,
clar, un peix blau bé l'hem de cuinar,
exacte,
la majoria de casos, però
cuinar-lo
de manera curosa, i un oli d'oliva, un oli de coco, etc., cru molt millor.
Exacte, exacte.
Molt bé, doncs... alguna altra font? Mira, les llavors, que no les hem dit, que també són una
font interessant també,
de greixos.
Les llavors també, i els que prengueu lactis, els lactis també contenen greixos, que si són lactis de bona qualitat, doncs també ens aportaran greixos de bona qualitat.
Quins serien de bona qualitat?
Clar, els de bona qualitat són aquells que puguem obtenir de... Normalment de cabra o ovella són millor, però aquí ja no ens interessa tant potser la raça de l'animal o el tipus d'animal, sinó que sigui un lacti que provingui no d'una ramaderia intensiva, sinó de cabres o de vaques o de l'animal que sigui que hagi pogut pastar. Aleshores, aquests seran els lactis que tindran els millors greixos.
I els greixos d'un formatge curat, per exemple, són interessants o hem de vigilar?
Bueno, més que res, hem de vigilar perquè els curats porten també molta sal afegida. Aleshores, sí que ens aporten el millor els greixos aquests lactis que poden ser interessants, però el producte no és tan interessant perquè
Perfecte.
Porta molta sal.
Molt bé. Per tant, aniríem més a làctics tipus iogurt...
Sí, o un formatge tendre, si no... Exacte.
O un formatge curat sense passar-nos, no?
Exacte.
Molt bé. Doncs aquesta és tota la llista d'aliments que contenen greixos interessants per la salut. No només els monoinsaturats o els poliinsaturats, sinó que també hi ha greixos saturats de bona qualitat. I el tema és no ingerir greixos que provinguin de la indústria alimentària, que els transforma. Exacte. I que modifica la seva estructura química, que els converteixen en aquests greixos transhidrogenats, que és un desastre per la,
per
salut,
la salut,
i que són els que fan el colesterol dolent, que és el que al final ens acaba afectant la salut, entre altres coses. Eh?
Entre altres coses,
perquè
exacte.
No només és això. Eh? Si no tenim bon colesterol, no farem bona vitamina D, per exemple, quan ens ponem al sol i tot plegat. No? Què més?
Doncs, si voleu, us dèiem una recepta boníssima amb greixos.
Amb greixos de qualitat.
La recepta de la Gina.
Per on ens movem avui?
Doncs mira, es porta una salsa pesto que farem amb fruit sec però també amb alvocat. Farem una barreja d'aquests dos greixos que, i ja veureu que queda, l'alvocat li dona molta més cremoseta del pesto, que a vegades queda una mica dens, sí. I l'alvocat, tot i també ser un greix, però clar, l'alvocat és una fruita, aleshores ja no és tan dens com un fruit sec, i li dona molta més cremositat. Aleshores, per acompanyar, per exemple, amanides, verdures saltejades al forn, uns espaguetis de carbassó o qualsevol plat que us acudeixi, doncs fantàstic.
Molt bé.
Per preparar-lo necessitem 20-25 grams de fulles d'alfàbrega, mitja tassa d'ametlles blanques, jo utilitzo ametlles blanques, perquè normalment el pinyó pica més a la butxaca, doncs utilitzem ametlles blanques, o anacard també queda molt bo, mitja tassa d'oli d'oliva verge extra, una culleradeta de suc de llimona, dues cullerades de llevat nutricional, que el llevat nutricional és aquell condiment que utilitzem per donar aquest regust a formatge als plats, mitja alvocat i mitja culleradeta de sal. I és tan fàcil com triturar tots els ingredients fins a aconseguir aquesta salsa.
Molt bé, i ja està. La pesto convencional es fa amb quin tipus de formatge?
Amb parmesà.
Amb parmesà.
Exacte.
I aquí el llevat nutricional fa com de parmesà.
Exacte.
Si algú volgués posar-hi parmesà,
ho pot canviar.
Es pot estalviar el llevat nutricional, diguéssim.
Exacte.
I ja està.
Que el llevat nutricional no és el mateix que el llevat de cervesa, que també trobareu en molts supermercats llevat de cervesa, però el llevat de cervesa és un producte que prové del residu de la indústria cervesera. Uh-huh. En canvi, el llevat nutricional és un producte que es conrea expressament pel nostre consum. Aleshores, sempre és molt més interessant el llevat nutricional.
Si no us poseu llevat de cervesa, perquè a més serà superamargant allò que
sí,
feu.
Sí, el gust no és el mateix.
El gust no acabaria de ser el mateix. Molt bé, doncs aquest pesto especial que ens proposava la Gina, carregat de greixos de bona qualitat. El trobareu a l'Instagram del programa @sensiestalvis, amb totes les altres receptes del programa i amb tot explicat, amb pas a pas, ho dic per si algú està prenent apunts ara, doncs que sàpiga que després pots recórrer a l'Instagram per veure aquesta recepta en foto inclosa, per saber quin aspecte ha de tenir aquest pla que estem fent. Gina, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.